Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem parlar d'economia sostenible, d'economia solidària i d'economia que tingui en compte la doctrina social de l'Església. Pot ser aquesta economia? Doncs sí, i avui ho descobrirem amb l'Eduard Ibáñez i en Bernat Sallarés. Tots dos són els coordinadors d'un llibre que té per títol Invertir per vestir un nou món. Un llibre coordinat per l'Eduard i en Bernat, com us expliquem, i que ofereix un recull de les ponències i intervencions de diversos especialistes en el marc de les jornades acadèmiques titulades Invertir és sempre una elecció moral, organitzades per la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església de la Facultat de Teologia de Catalunya a través de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Unes jornades que es van fer el 24 de novembre de l'any 2023 i que ara han quedat plasmades en aquest llibre que té per títol Invertir per vestir un nou món. De seguida saludarem l'Eduard Ibáñez i en Bernat Sallarés, però abans, com sempre, us recordo que abans d'acabar el programa tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Avui ens acompanyen al programa l'Eduard Ibáñez i en Bernat Sallarés. Tots dos han coordinat un llibre de la col·lecció Oikos, en aquest cas de l'editorial Claret, amb el suport de Justícia i Pau també. Un llibre coordinat que té per títol Invertir per vestir un nou món. De fet, són un recull també de ponències. És un... diguéssim que és el fruit del treball que es fa des d'aquí quan parlem d'economia, quan parlem d'inversions i quan parlem des de la perspectiva de l'humanisme cristià. Primer de tot, Bernat i Eduard, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Avui l'Eduard ens acompanya a través del telèfon, no pot estar aquí amb nosaltres a l'estudi. Primer de tot, Eduard, quan parlem d'economia, quan parlem de números, és possible que parlem també des de la perspectiva de la fe cristiana, oi?
Per suposat, la fe cristiana ens il·lumina, la fe cristiana ens dona criteri, ens dona consciència, i jo diria la fe cristiana i també el pensament social de l'Església que surt d'aquesta fe cristiana. La fe cristiana il·lumina els cristians i l'Església, fent una reflexió a la llum de la fe, doncs té tot un pensament ja desenvolupat durant molts, molts anys, dècades o segles, diria, no?, gairebé des dels inicis, que reflexiona sobre, en particular, sobre l'economia i sobre com usem els diners. I en particular el Papa Francesc sobre aquestes qüestions n'ha parlat moltíssim, i sempre doncs posant un toc d'atenció, una alerta, a dir l'economia i els diners han de servir a les persones, i no al revés, no? Aquest és el criteri fonamental que ell sempre insisteix.
De fet, invertir per vestir un nou món, crec que és una de les frases, no?, que estan incloses en un document, en aquest cas, de la Santa Seu, oi?
Correcte. Aquest document, titulat Mensurem Bonem, la bona mesura, seria. De fet, fa una reflexió molt bonica sobre què significa invertir, no? Parla de que aquest invertir en català vindria o derivaria del llatí investire, que significa, literalment, no, vestir. Aleshores, la pots sobtar perquè dius, bueno, quina relació té vestir-se amb la inversió econòmica, no? I això és una cosa bonica del document, perquè fa pensar molt, no? Diu, el vestir-se, no?, ens vestim per protegir-nos de les inclemències del temps, no? Per exemple, per tant, la inversió en aquest sentit seria un protegir-se de les vulnerabilitats. Una de les més evidents és, per exemple, la crisi climàtica. Per tant, si no invertim, en, per exemple, canviar el model econòmic, sabem que aquests estalls del canvi climàtic, que n'hem vist, no?, devastadors aquesta setmana, bé, doncs cada vegada seran pitjors. Però també ens vestim, dèiem, per agradar als altres, no? I no només des d'un punt de vista estètic, sinó que aquesta inversió es podria entendre com un vestir-se per ser útil als altres. I per tant, la inversió també s'ha d'entendre en aquest sentit de posar els recursos necessaris per construir aquest món del demà. I per tant, d'alguna manera, doncs, posar això, com deia l'Eduard, no?, els recursos a disposició de la societat, no? A disposició de les persones per al seu desenvolupament. Sabem que això avui en dia en el món de la inversió és moltes vegades al revés, no? És a dir, posem per davant els rendiments econòmics per les persones, no? Per tant, bueno, és una mica aquest canvi de visió que propulsem, no? I que, de fet, és el que diu aquest document.
De fet, aquest llibret és la síntesi, no?, d'unes ponències, d'unes jornades de treball que es van fer, oi, Eduard?
Sí, aquest llibre, que és l'edició número 7, si no m'equivoco, de la col·lecció Oikos, que deies fa un moment, doncs surt concretament d'aquestes jornades que va organitzar la Càtedra de Doctrina i Acció Social de l'Església, de la Facultat de Teologia, de l'Ateneu Pontifici, Sant Pacià, diguem tots els noms, no? Aquestes jornades que es van fer farà cosa d'un any, doncs tenien per objecte tractar el document al que fèiem referència, Mensurem Bonum, mesures basades en la fe per inversors catòlics, no? Aquestes jornades volien tractar aquest document i aleshores doncs, ens va semblar que una bona manera de tractar aquest tema era publicar justament les ponències. Hi ha un parell d'articles de reflexió, un d'en Bernat Sallarès i un altre del doctor Joan Costa, que és el director de la càtedra, i hi ha també un debat molt interessant entre dos fundadors i directius de dos fons d'inversió que justament es basen en aplicar els criteris de la doctrina social de l'Església. Per tant, són dos fons especialment indicats perquè inversors catòlics, siguin persones que es consideren catòliques o creients, o fins i tot persones de bona voluntat, o institucions catòliques, que doncs maneguin doncs inversions, que maneguin estalvis, etc, doncs puguin tenir la garantia de que les seves inversions a través d'aquests dos fons doncs puguin respondre als criteris ètics que proposa l'Església, no? Aquest és el contingut del llibre i jo crec que doncs com deia el Bernat, és una molt bona manera de poder anar avançant l'Església i els cristians per fer que els nostres diners, que els nostres estalvis ajudin al desenvolupament integral del món i no doncs, a la violència, no a la destrucció climàtica o ambiental, no a la desigualtat, no, com sovint passa. Jo penso que és molt important que els inversors, els estalviadors, sapiguem que totes les nostres decisions en aquesta matèria tenen un impacte. Un impacte que pot ser bo o pot ser negatiu. Pot ser bo pel desenvolupament de les persones o pot ser negatiu. I aquí hi ha la gran qüestió. Decidir, informar-se, assessorar-se, discernir quan els nostres recursos estan anant a unes finalitats positives de desenvolupament o quan fan mal. I aquesta és la qüestió clau que tothom s'ha de preguntar abans de fer una inversió. Aquest document ajuda molt a fer aquestes preguntes, no?
Interessant, no?, aquests dos exemples, d'aquests dos testimonis de persones que treballen amb entitats financeres que tracten amb fons d'inversió i que s'adrecen directament a un públic molt concret. No sé si això potser hauria de calar més i que fos més habitual, no?
Sí, és a dir,
que es veiés més.
Sí, 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 tant. De fet, és una de les coses que teníem clares, no?, quan vam estar parlant de com orientar aquestes jornades. Vam dir, bueno, hi ha d'haver diguéssim, el debat, no?, l'aportació acadèmica, filosòfica del tema, teològica, però també hi ha d'haver com passem això a la pràctica.
El pragmatisme.
Exacte, perquè és la gran pregunta, no?, de dir, bueno, i això com es fa, no? Aleshores, bueno, va ser molt interessant perquè realment ens en vam adonar de que és un món de grisos, eh? És a dir, per exemple, quan parlem del tema d'inversions que fomenten, no?, aquesta indústria armamentística o que la financien, clar, tothom té clar doncs, que això no pot ser, no? Però clar, quan per exemple parlem d'empreses que el que fan és desenvolupar tecnologia per escuts antimíssils, clar, la legítima defensa sí que és una cosa que reconeix, no?, el magisteri de l'Església. Per tant, bueno, hi ha grisos, no? Però sí que hi ha temes que són molt, molt, molt importants, no?, i que són diametralment clars, que és, per exemple, el tema de l'ús de determinades farmacèutiques d'animals per testejar alguns dels seus productes, no? Per tant, bueno, veus que hi ha exemples molt concrets, no?, d'exclusió de determinades empreses en aquests fons d'inversió, d'aquí, no?, la importància de convidar aquests directius, perquè, clar, aquests animals, des d'una perspectiva cristiana, no els entenem com part de la creació, no? Per tant, és excloure inversions en empreses, no?, excloure empreses que, d'alguna manera, utilitzen aquesta creació per al desenvolupament de determinats fàrmacs, com un d'aquests exemples paradigmàtics d'aquests tipus de fons.
De fet, al llarg de la lectura del llibre es fa referència, no?, a diferents papes, no?, i de que l'Església sempre ho ha tingut molt clar, no? O sigui, ara ho parlem amb el papa francès, l'actual papa, amb tota aquesta consciència, el que, quan parla del fetichisme del diner, no?, quan parla de l'economia que mata, però ja els papes d'abans també en feien, no?, de referència a això, i mostraven aquesta preocupació, no?, perquè de fet és la doctrina social, tot va a la doctrina social de l'Església, no? Eduard?
Sí, aquesta és una reflexió, abans ho deia, no?, que comença ja des de l'inici del cristianisme, és a dir, l'Evangeli produeix un impacte tan fort, doncs, que les persones que segueixen Jesús, doncs, es plantegen de seguida, doncs, quin és el missatge de Jesús en la qüestió dels diners, en la qüestió de l'economia. I ja els pares de l'Església, jo estic pensant, per exemple, ara, no sé, en Sant Joan Crisòstom, que és un pare del segle IV o V, si no m'equivoco, que parla molt de la nostra relació amb els diners i com les persones que acumulen sense tenir en compte les necessitats que hi ha a la societat de pobresa, etc., les persones que acumulen estan robant els pobres, diu Sant Joan Crisòstom, no? Però ja al llarg de tota la història de l'Església aquesta qüestió ha estat constantment en reflexió, no? I els darrers papes, gairebé des de fa 100 anys, no?, ja amb Lleó XIII i després, doncs, tots, i els darrers, d'una manera molt especial, Joan Pau II, Benedicte XVI i el papa Francesc, han insistit molt en la qüestió de l'economia i la seva mala gestió a nivell mundial, no?, com l'economia està creant desigualtats i exclusió, no?, i aleshores tots ells insisteixen molt en que els diners, en que l'economia, doncs, l'hem de posar al servei de les persones, que no té una lògica pròpia. A vegades sembla que l'economia, això ho diu molt el papa francès, no?, té unes lleis pròpies, que són les del benefici, la competitivitat, etc., i per tant que hem de deixar que aquestes lleis funcionin perquè l'economia funcioni. I la doctrina social de l'Església i aquests papes diuen que no, que l'economia no té lleis pròpies, té l'única llei que ha de servir és a les persones, a les seves necessitats, al seu desenvolupament, i els diners estan a aquesta, tenen aquesta vocació, aquesta finalitat, no? Aleshores, clar, aquí la importància de que l'Església, els cristians, donem testimoni d'això, de que realment prenguem consciència de que els nostres diners han de tenir aquest impacte favorable a les persones, no? El que passa que això dit així en abstracte és molt difícil, no? Què vol dir això exactament? I precisament aquest document i altres documents de la doctrina social, doncs, donen criteris perquè els estalviadors, en tots els seus actes, no?, des de obrir un compte corrent, destinar diners a un pla de pensions, o comprar unes accions, o comprar un immoble, o les institucions de l'Església, bisbats, parròquies, comunitats, a l'hora de gestionar els seus estalvis, doncs, siguin en compte criteris importants, com són, doncs, no sé, la dignitat de les persones, no?, ara em feia referència en Bernat, el bé comú, la solidaritat, la justícia social, no?, el respecte a la natura, no?, tots aquests criteris, i fer-se preguntes a cada acte d'inversió, a cada acte d'estalvi, fer-se preguntes sobre com això contribueix o no a aquests criteris. I si no contribueix o si és nociu, doncs potser hem de canviar d'inversió, d'institució, d'estalvi, no? Aquesta és la gran proposta, i que això no es fa d'un dia per un altre, això és un procés, és anar a generar una cultura, com es diu a vegades en aquests documents, una cultura de la inversió.
Vosaltres també, com a conclusió, dieu que és unes finances ètiques és una cosa viable, no?, malgrat potser no es vulgui fer entendre per altres estaments econòmics, no?, però que això pot ser una realitat, podria ser una realitat més extensa.
Sí, i tant que sí. A més, no, diguéssim, no és un monopoli dels cristians el pensar que aquest món diferent és possible. És a dir, per exemple, hi ha altres alternatives, com la banca ètica, no? És a dir, són moltes les persones que d'alguna manera defensem això que comentava l'Eduard, no? És a dir, sobretot en el que ha estat el pensament econòmic occidental, a partir del segle XVIII, no?, amb aquesta figura d'Adam Smith, que segurament tothom coneix, hi ha el desenvolupament d'una teoria, no?, de que és això, hem de deixar l'economia fer amb total llibertat, no?, perquè això ens portarà a una espècie d'idili econòmic, no? I oblidem que l'economia, principalment, de fet, els clàssics en deien political economy, no?, l'economia política, la dimensió política de l'economia. Què vol dir això? Que l'economia, tot depèn de cap on l'encarem, no? I per tant, diguéssim, aquesta visió ultraliberal és la que d'alguna manera va en contra d'aquesta doctrina social de l'Església, i de fet el papa Francesc mateix és una cosa que ha reiterat en molts moments, no?, que és conscient de que de que aquesta ideologia acaba creant persones insensibles a la realitat social. Clar, si tu penses que el mercat és el que millor ho farà, no? Bueno, doncs si hi ha una persona pobra, per exemple, és que d'alguna manera doncs, s'ho mereix, no? O que senzillament el mercat ho ha triat, no? I això és el que no podem tolerar.
Creieu que pot haver-hi un directiu de banca, un directiu de qualsevol entitat bancària que sigui creient, però digui aquí deixo la meva creença perquè estic a la feina i a la feina em demanen la màxima rendibilitat a costa del que sigui?
Bé, això és un conflicte habitual en totes les professions. En totes les professions i per les persones en qualsevol empresa o institució, no? Intentar, doncs, ser coherent amb els propis criteris ètics en la institució, en el lloc de treball, no? Això és, normalment, doncs, obliga a fer equilibris. I a vegades, doncs, potser pot obligar a canviar de feina, esclar, pot passar, no? Afortunadament, hem de dir-ho, no? Les institucions financeres en general cada cop són més conscients de que han de tenir en compte tots aquests criteris. Que ara falta molt recorregut, perquè encara hi ha doncs, una quantitat enorme de diners que es mouen pel món, que estan fent més mal que bé, no? Però a poc a poc les institucions financeres van prenent consciència que han de donar explicacions de la rendibilitat social dels seus diners, no? Pues jo crec que els directius d'aquestes institucions han d'apostar per això, no? Agafar-se doncs, els criteris ètics que les institucions financeres tenen publicats i que a més s'han compromès a seguir, doncs apretar en aquesta línia perquè la seva institució per la que treballen vagi en línia d'aquests criteris. I alhora també hem de dir-ho, cada cop hi ha més institucions financeres que s'han creat ja amb aquesta finalitat, és a dir, cada cop hi ha més bancs ètics, fons d'inversió, van citar amb aquests dos fons d'inversió particularment atents als criteris de l'autonomia social de l'Església, però hi ha molts altres fons que potser no estaran tan alineats amb l'autonomia social de l'Església, però que també s'han creat fons d'inversió o bancs directament que s'han creat no amb l'ànim de guanyar diners, no amb l'ànim d'anar creixent en els resultats de beneficis, sinó justament per canalitzar tot l'estalvi cap a projectes socials, no? Bé, doncs cada cop hi ha més possibilitats per treballar-hi o per els estalviadors per utilitzar aquestes institucions ètiques per destinar-hi els nostres estalvis o inversions. Lo mateix als empresaris. Els empresaris, quan inverteixen, quan creen una empresa, una línia de negoci, doncs també han de tenir en compte tots aquests criteris en la seva actuació i cada cop hi ha més consciència d'això. Jo, en aquest sentit, soc relativament optimista.
Alguns dels directius aquests que vam convidar, no?, són gent que s'ha sortit d'aquesta banca tradicional justament perquè no podien conciliar, no?, la seva fe amb el que els hi demanaven. Jo penso que aquí una de les malalties, diguéssim, de la nostra societat és aquest afany, no?, del creixement pel creixement. Quan un reflexiona per què una empresa, per exemple, o un banc ha de créixer, penso que és fàcil adonar-se'n de que una empresa que pot pagar els seus proveïdors, els salaris dels treballadors, etc, i li pot, no?, i pot generar un benefici raonable, aquesta dèria i aquesta obsessió pel creixement és totalment irracional.
Tenim res, un minut, que vull que us el repartiu. També es parla del moviment de joves economistes, no?, creat pel Papa Francesc, no?, d'aquesta sensibilitat, no?, del Papa Francesc.
Sí, això és una cosa molt bonica que ha passat en aquest pontificat, no? El Papa Francesc, d'alguna manera, es va adonar que moltes de les fundacions pontifícies acabaven sent fundacions de gent molt rica, és a dir, fundacions que la gent reballà, no?, donava grans quantitats de diners per anar a donar la mà al Papa i fer-se la foto amb ell, principalment. Aleshores, aquest Papa, que ens té acostumats a aquestes coses, disruptives, va dir, diu, escolta'm, això no pot ser. Hem de crear una fundació que sigui de joves, és a dir, persones fins a 30-35 anys màxim, i que no vinguin, diguéssim, aquí al Vaticà a fer-se la foto, sinó que siguin ells qui pensin aquest nou model econòmic. Aleshores, d'aquí en va sortir aquest moviment Economia Francesco, on el Papa no va donar cap directiu més enllà de... va dir, diu, penseu, no?, i proposeu. I, per tant, com ha de ser, i no només han sortit determinats models i teories econòmiques, sinó també, fins i tot, empreses, start-ups, models de negoci, a partir d'aquesta línia.
Eduard, per tancar, que ja marxem.
No, només fer una crida a totes les persones creients que volen ser coherents amb la seva fe i a totes les institucions d'Església, doncs entrar en aquesta dinàmica de reflexionar i discernir com els seus recursos, com els seus estalvis, com els seus diners poden ser realment favorables al desenvolupament humà i no fer mal, no? Això és un procés, una dinàmica, una cultura que hem d'anar construint progressivament i, per tant, quan abans comencem, doncs millor.
Eduard, Bernat, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
El comentari de Francesc Romeu.
I abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns dia 9 i dimarts dia 10 d'aquesta setmana es va celebrar a l'Aula Magna de la Universitat Pontifícia Lateranense a Roma el Congrés Teològic Internacional amb el lema Patrimoni i Imaginació i organitzat pel Dicasteri per la Cultura i l'Educació que presideix el cardenal portuguès José Tolentino de Mendoza. De les institucions teològiques catalanes hi van poder participar el doctor Joan Torra, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i el vicerrector acadèmic i degà en funcions de la Facultat de Teologia de Catalunya, el doctor Daniel Palau. Alguns ja s'han referit a aquesta trobada de teòlegs com a històrica, atès que reunit a més de 450 participants d'arreu del món per plantejar-se el futur de la teologia. Històric també perquè per primera vegada de forma sistemàtica s'ha facilitat un diàleg i una comparació entre el pensament estrictament teològic i el dels coneixements més amplis, com per exemple el món de la cultura, la literatura, el cinema i la física teòrica. Històric també perquè s'ha realitzat adoptant el mètode de l'escolta segons l'estil sinodal, que segueix també el mètode d'organització de la discussió realitzada en la interacció més àmplia i lliure entre tots els participants. El papa Francesc, que va rebre a tots els assistents en audiència per reflexionar sobre com rebre la gran herència teològica de les generacions passades i així poder imaginar el futur, els hi va dir que quan ell pensa en la teologia li ve al cap la llum. De fet, és gràcies a la llum que les coses emergeixen de la foscor. Els rostres revelen els seus perfils. Les formes i els colors del món apareixen finalment. Discreta, gentil, humil, la llum fa aparèixer les coses, però sense exhibir-se. De la mateixa manera, la teologia fa una tasca oculta i humil perquè emergeix la llum de Crist i del seu evangeli. Tota teologia, subratllava el papa Francesc, neix de l'amistat amb Crist i de l'amor als seus germans, a les seves germanes, al seu món. Un món dramàtic i magnífic alhora, ple de dolor però també d'una bellesa conmovedora. Aquests dies del Congrés han estat importants, segons el papa, per comprendre si el llegat teològic del passat encara pot dir alguna cosa als desafiaments d'avui i ajudar a imaginar el futur en un camí que els teòlegs busquen de fer junts. Tenint en compte que una teologia només d'homes és una teologia a mitges, perquè hi ha coses que només les dones intueixen i la teologia necessita la seva aportació. En segon lloc, el papa va expressar el desig que la teologia pugui contribuir a repensar el pensament, perquè d'aquest deriven sentiments, voluntats i decisions. I els hi deia, un cor ampli correspon a una imaginació i un pensament amplis, mentre que un pensament reduït, tancat i mediocre, difícilment pot generar creativitat i coratge. El primer que cal fer per repensar el pensament és defugir la simplificació. La realitat és complexa, els desafiaments són variats, la història està habitada per la bellesa i alhora ferida pel mal. I quan no podem o no volem tractar el drama d'aquesta complexitat, llavors fàcilment tendim a simplificar. Un procés, el de la simplificació, que vol mutilar la realitat, que genera pensaments estèrils i unívocs, genera polaritzacions i fragmentacions, segons l'estil típic de les ideologies. La ideologia és una simplificació que mata. Mata la realitat, mata el pensament, mata la comunitat. Les ideologies redueixen tot a una sola idea que després repeteixen de manera obsessiva i instrumental, superficial i com a cotorres. Com a antídot contra la simplificació, el papa els hi va proposar de deixar fermentar la forma del pensament teològic al costat d'altres coneixements, com la filosofia, la literatura, les arts, les matemàtiques, la física, la història, les ciències jurídiques, polítiques i econòmiques, perquè són com els sentits del cos. Cadascú té la seva pròpia especificitat, però es necessiten mútuament. I va acabar dient que, contribuint a repensar el pensament, la teologia tornarà a brillar com es mereix, en l'Església i en les cultures, ajudant a tots i cadascun en la recerca de la veritat. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Fa algunes setmanes que he tornat de Roma, on vaig tenir el goig de participar com a pare sinodal en la darrera sessió de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre la sinodalitat celebrada durant tot el mes d'octubre. Encara amb el record ben viu d'aquesta experiència, m'adreço a vosaltres. El Sínode dels Bisbes va ser instituït per Sant Pau VI el 15 de setembre de 1965 per mitjà del motu proprio Apostolica Solicitudo. La seva creació va tenir lloc en el context del Concili Vaticà II, que amb la Constitució Dogmàtica Lumen Gentium convidava a fomentar una col·laboració més estreta entre el Papa i els bisbes de tot el món. Els darrers 4 anys, el Sínode dels Bisbes ha abordat a fons la qüestió de la sinodalitat com a modus vivendi i operandi específic de l'Església. En paraules del Sant Pare, el camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l'Església en el tercer mil·lenni. Aquest sínode ha estat una oportunitat perquè tot el poble de Déu discerneixi com avançar en el camí sinodal sota el guiatge de l'Esperit Sant. Volem avançar per ser una església en la qual tots els batejats participem en comunió i activament en la missió evangelitzadora que ens va confiar Jesucrist. De fet, amb aquest sínode podem veure que el procés de reforma de l'Església va endavant. Una reforma ja anunciada a l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium que va publicar el Papa Francesc l'any 2013 per presentar les línies mestres del seu pontificat, poc temps després d'ocupar la càtedra de Pere. Una reforma contínua que respon a la crida constant del Senyor a la conversió. Una reforma de l'Església en clau de conversió pastoral i missionera que ha trobat una significativa concreció en la Constitució Apostòlica Predicate Evangelium sobre la cúria romana i el seu servei a l'Església i al món. Un aspecte significatiu d'aquesta assemblea del sínode dels bisbes sobre la sinodalitat ha estat la presència de tots els membres del cos que conformem l'Església. Hi han participat bisbes, preveres, diaques, religiosos i laics, tots ells pares i mares sinodals amb veu i vot. Vam acabar aquesta darrera sessió el passat 27 d'octubre amb l'aprovació d'un document final del sínode de 155 punts que l'Assemblea va lliurar al Papa Francesc. Els punts es van anar definint d'acord amb una metodologia de l'escolta en l'esperit. Un cop parlat i consensuat el document, el van plasmar per escrit. Cada punt va ser objecte d'una votació i cal dir que tots els punts van ser aprovats. El Papa Francesc va ser present durant la votació i hi va donar el vistiplau. Com va dir el Sant Pare, assumeixo el que ha dit al poble de Déu després de l'escolta de l'Esperit Sant. En la nota que acompanya la publicació del document final, signada pel Sant Pare en la solemnitat de Crist Rei, es precisa l'abast jurídic del que implica la seva aprovació. Una aprovació que suposa una novetat, ja que fins ara el que han acostumat a fer habitualment els papes ha estat només elaborar una exhortació apostòlica posterior als documents finals dels sínodes. El Papa Francesc, en l'esmentada nota, ens recorda que el document, per a la seva aplicació, necessitarà diverses mediacions, però l'haurem d'anar aplicant a les nostres esglésies particulars, a les nostres parròquies i a les nostres vides. Benvolguts germans i germanes, el camí sinodal no ha acabat. Ara toca amarar-nos d'aquest document final que hem elaborat entre tots.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.